Bé, bon dia. Com podeu veure pel títol, aquesta comunicació és sobretot de presentació de què som, què fem, una mica ho ha explicat el vicerrector que ens ha presentat. El Gavi és una... El Gavi és una estructura lligada al grup de lèxica i gramàtica, al grup de recerca de lèxica i gramàtica, que es va crear l'any 2001 a la Universitat de Girona per revehicular les activitats de transferència que es feien des d'aquest grup de recerca. Fonamentalment eren, o són, en dos àmbits, els que teniu aquí. Els que es veuen aquí, d'una banda, que és per on vam començar treballs sobre la cooperació gramatical entre el català i altres i les llengües de la immigració, per veure quines eren les dificultats que tenien els aprenents de català que venien aquí, estrangers, i que eren dificultats relacionades amb la primera llengua. És un material per ajudar els mestres i els professors de català a entendre el perquè de les dificultats que tenen i després ell, pel seu compte, doncs, a fer la part d'aplicacions didàctiques. Aquests llibres són allà a la taula que hi ha al darrere, si algú vol veure són allà. No en parlaré més perquè no és l'objecte d'aquesta jornada. El segon punt és en què treballem és el de l'àmbit de la salut, que és en el que s'emmarca realment aquesta jornada. Una mica ja ho ha dit també el vicerrector. El que hem fet fins ara era, d'una banda, aquests llibres blaus, llibres globals, diuen així, aquests de les llengües de la immigració i de la part de salut. Vam fer cap a l'any 2003-2005, va començar una sèrie de vocabularis i guies de conversa mèdica, simplement traduint, fent-la en català, llavors fent traduccions. I allò va quedar allà, després en tornarem a parlar, però després vam veure la necessitat, a través d'aquells primers treballs de fer vocabularis i guies de conversa només traduint, que s'havien de fer moltes més coses per fer traduccions i materials realment útils. I això implicava fer recerca. I aquesta recerca s'ha anat fet durant aquests anys. Aquí tenen alguns dels articles, de les publicacions, treballs de recerca, de màster o tesis doctorals que s'han fet en aquest àmbit. Tot això ens ha portat a centrar-nos en qüestions lligades al que des de la lingüística o l'antropologia s'anomena la categorització. Les diverses maneres de veure la realitat, de segmentar la realitat, de fer-ne categories en molts àmbits de la vida, però especialment centrats en tot allò que pot afectar la comunicació en un centre de salut. Per tant, anatomia, parts del cos, malalties, etc. Algunes de les coses de què parlaré ara molt greument les tenen en un llibret que hi ha, el llibret aquest que tenen aquí. Això és un primer material que hem fet per aquesta jornada, per començar a difondre, després això pot anar creixent. Explico ara una miqueta molt greument alguns exemples perquè s'entengui en què estem treballant i perquè ens sembla que és important perquè els professionals de la salut ho tinguin en compte a l'hora de treballar. Per exemple, la diapositiva que tenen aquí, coses entre les diferències entre les llengües relacionades amb el cos o amb les emocions. Per exemple, en català tenim una paraula que és dit, on en anglès n'hi ha dues, una és pel dit de la mà i una pel dit del peu. Sí, és una realitat que hem segmentat de manera diferent i li hem donat etiquetes diferents. Una llengua com el Panjabi, parlant del Pakistan, la Índia, etc., hi ha una sola paraula per indicar el que nosaltres en català indiquem en dues. En Mandinga, com en moltes altres llengües, hi ha una paraula que pot abarcar, pot fer referència a dos òrgans que nosaltres considerem dos òrgans, el fetge i el cor. I això també es relaciona amb la manera en com relacionem les emocions, els estats psicològics, amb parts del cos. La nostra llengua tendeix a situar-los en el cor i altres llengües que la situen en el fetge. Per exemple, el mandinga l'angoixa és just el que seria fetge entre fetge i cor i trencat. O en Amasí, la sensació, el sentiment de tendresa, que nosaltres potser situaríem al cor o situen al fetge. Tot això són coses que a la conversa mèdica poden provocar dificultats. No quan els dos, el metge i el personal de la salut, el professional o el pacient no comparteixen cap llengua, sinó quan en comencen a compartir, perquè pot donar lloc a traduccions dolentes de la seva primera llengua. I això se n'ha parlat molt als diaris, un pacient que deia una cosa així, que tenia mal al cor, li van fer moltes proves cardiològiques i simplement tenia una depressió, una lleu depressió, però no tenia cap problema físic cardiològic. Aquí és on poden començar els malentesos, quan ja es comparteix una mica una llengua comuna, però no prou bé. Més exemples, els termes de parentiu, quan es fa l'historial mèdic, familiar, ja, doncs, per exemple, hi ha moltes llengües en què no existeix una paraula per germans, en el sentit de germans grans, petits, homes i dones. Per tant, si preguntes quants germans, potser només et contestaran els mascles. És a dir, que les preguntes, sabent això, es poden fer diferent. O que en moltes llengües la mateixa paraula que serveix per fill també serveix pels nebots, per les relacions que s'estableixen entre l'estructura familiar, és a dir, els membres d'una estructura familiar, en el cas del Wall of Dome, per exemple. Una altra cosa que no té a veure amb parts del cos, però que és important, és la manera d'organitzar el temps. Nosaltres el dividim en tres parts, passat, present i futur, però hi ha moltes llengües que el divideixen en dues parts. Només l'ara, que és el que tenim marcat aquí, per exemple el Panjabi, hi ha una paraula per avui, per l'ara, i per l'ahir i pel demà tenen la mateixa paraula. I en tenen de diferent pel abans ahir i per demà passat. És a dir, el que miren és la distància temporal, no, més endavant o darrere, no el passat, present o futur. Per tant, és possible que hi hagi dificultats, que pugui sorgir alguna dificultat perquè el nostre demà, la paraula demà i la paraula ahir, per ell són la mateixa paraula. Això, i ja acabo amb això jo, passa també de manera gestual. És a dir, nosaltres, en català, situem el darrere a l'esquena. Si relacionem l'espai amb el cos, al darrere posem a l'esquena i al davant a la cara o al pit. Això, per exemple, en Duala també passa. Però quan passem de l'espai al temps, canvia. Nosaltres situem el passat a l'esquena i el futur endavant. I quan parlem, fem aquests gestos que estic fent jo ara. Si hem de dir a algú, vine demà, no ens entén, cridem més fort, si cridant ens entengués, vine demà, i fem així demà. Doncs per molts parlants, com que el demà, el futur és a l'esquena, això vol dir ahir. Llavors és quan no ens entenem. Perquè diem demà, amb el gest d'ahir, per ells. O ahir, per ells això, ahir, aquest moviment cap enrere, o assenyalar cap enrere, seria el passat, el futur. El futur és el darrere perquè no el veig, no el conec. El passat és el davant perquè el conec, ja l'he viscut, el veig. La lògica, diguem, d'aquest altre sistema. I acabo amb una altra cosa perquè es vegi que les coses lingüístiques poden, no només l'idioma, sinó altres coses, fins i tot més gramaticals, poden influir en una conversa mèdica. Per exemple, en algunes llengües, el xinès, l'ucraïnès, el penjavi i moltes altres, a una pregunta catalana amb un no, diu, no has tingut febre? Quan et diuen que sí, et volen dir que no. És a dir, t'estan dient, sí, és veritat que no he tingut febre. I al revés, si et diuen no, vol dir no, no és veritat que no he tingut febre, per tant, sí que he tingut febre. Això pot provocar, evidentment, en una conversa amb un pacient, amb mals entesos que tenen repercussions. Per tant, en el moment que es detecta que hi ha alguna cosa a la conversa que no lliga, penseu si hi ha, si hi ha professionals de la salut aquí, que no ho sé, si la solució és molt fàcil, és fer la pregunta sense el no, perquè estem preguntant el mateix. Has tingut febre o no has tingut febre, estem preguntant el mateix. Si es pregunta sense el no, ja no hi ha problema. I fins aquí el que jo havia d'explicar. Ara la Mònica explicarà com funciona la pàgina web que hem començat a crear, quins materials hi ha i com haurà de disculpeu-me, no les tècniques. Veieu que hi ha una presentació d'aquí, només comentaré, anirem a contacte, doncs una consideració al voltant d'aquesta pàgina web. I és que nosaltres considerem que està i estarà doncs, permanentment en evolució, perquè creiem no, que seria doncs, molt interessant que fos una mena d'espai de comunicació també amb els usuaris, de manera que ens pugueu fer arribar tota mena de comentaris, idees, experiències vostres al voltant d'aquests doncs, materials o simplement de la vostra pràctica professional que puguin enriquir doncs, aquesta pàgina web i que ens puguin ajudar a millorar-la. Evidentment també per la nostra banda l'anirem completant a partir de la recerca amb dades noves i d'altra banda tampoc està de tot acabada perquè tenim dades que no hem tingut temps encara de buscar, no? Però ja hi ha tot un seguit de coses que us poden resultar interessants. Llavors tot seguit anirem els materials. D'una banda, aquí es presenten doncs, quina mena de materials són. La Lluïsa ja ho ha explicat. Després, tenim un comentari aquí sobre les llengües que es parlen a Catalunya, per contextualitzar una mica no? Doncs, quin és aquest món de llengües que tenim al voltant i, per tant, doncs, quin sentit té també aquesta mena de material. De fet, es comenta doncs, aquesta xifra de responsabilitat del gènere, de probablement unes 300 llengües, i teniu també aquí doncs, un link per anar a l'inventari del GELA sobre les llengües parlades a Catalunya per si voleu doncs, saber quines són aquestes llengües.
Després, a maneres de veure el món, doncs, explica també aquesta mena doncs, de diferències de categorització que trobem en les llengües. I aquí baix teniu un link que us porta, podeu descarregar en PDF aquest llibret, aquest opuscle que teniu avui a disposició, doncs, que el podeu imprimir o guardar en un ordinador o allò que us interessi. A àmbits estudiats expliquem quins són els 10 àmbits en què nosaltres hem pensat de dividir la informació. Alguns doncs, també els ha comentat la Lluís, veieu que són el cos humà, relacions entre les parts del cos, relacions estats patològics, signes, símptomes, malalties, tractaments, tabús, creences, temes de parentiu, temes per als colors, espai i temps... Bé, aquests 10 àmbits en què després doncs, dividim o organitzem tota la informació que tenim sobre les llengües en concret. I ara doncs, ja passem al que és pròpiament els materials, que està presentat de dues maneres. D'una banda, tenim els recursos per llengües. Quan arribem aquí, d'una banda, bé, tenim una petita introducció on a més teniu també un link per poder accedir als llibres blaus que comentava abans la Lluïsa. I després ja tenim un llistat de les 14 llengües sobre les quals de moment hi ha la informació. Per exemple, si des d'aquí entrem al xinès, veurem que d'una banda hi ha aquesta estructura en 10 àmbits en els quals doncs, n'hi ha alguns que estan ja emplenats o que tenen alguna mena d'informació i d'altres que no. Perquè, com dèiem, doncs, anirem fent progressivament aquesta tasca. Veieu aquí, doncs, per exemple, que hi ha informació sobre termes de parentiu o sobre les preguntes de sí o no a la parla, aquestes que comentava la Lluïsa fa un moment. I d'altra banda, també en les llengües doncs, que de moment tenim disponibles les guies de conversa, doncs també les hem posat aquí perquè les pugueu consultar. Per exemple, obrirem aquesta, la guia de conversa de xinès, perquè pugueu veure, anem a parar doncs, el registre del Duji i podem obrir doncs, la guia de conversa en xinès. És aquest sistema doncs, de traducció que comentava la Lluïsa. Ara mirarem de tornar enrere. Aviam si puc. Doncs bé, aquí veiem una entrada possible, on hi ha una guia de conversa. Ara mirarem una altra, per exemple, que està bastant plena, que és la del Panjabi. Perquè veieu que, a més, doncs, informació d'aquest tipus, amb exemples, també doncs, podem posar materials audiovisuals. En aquest cas, per exemple, hi ha un petit vídeo que ara us mostraré, és molt breu, doncs, en què veiem una persona, una noia d'origen pakistanès, que està comptant amb els dits de les mans, però fins a 30. Perquè en alguns llocs del món doncs, es pot comptar fins a 30 i no només fins a 10, com nosaltres. Perquè us en feu una idea.
Ek, do, tin, chor, panch, sat, aat, nam, das, gyara, bara, teram, chodha, pandra. Sola, star, athara, undi, kvi, ikki, kvi, kvi, chobi, panchi, chibis, tai, trai, undi, titri.
Si us heu fixat, doncs de cada dit en fan tres segments a partir de la divisió de les línies. I aquí, doncs, per mostrar-ho més clarament, he posat la fotografia doncs, amb els números, no? Les xifres, damunt de cada segment fins a arribar a 30. És una petita mostra de materials doncs, que podreu trobar en aquesta pàgina web. Després hem pensat que a més d'organitzar els materials doncs, per llengües, seria interessant també poder accedir per països, que és això que veieu aquí de recursos per països. I per què? Doncs perquè de vegades sabem doncs, quin és el país d'origen d'una persona, però no tenim tan clar quina és la llengua que comptem, o no tenim clar el nom o com s'escriu, i potser no hi podem accedir de manera directa. Però entrar-hi pel país ens podria ajudar. De manera que hem establert doncs, aquesta mena d'organigrama, aquest llistat doncs, de països organitzats per continents, i per exemple, si ara nosaltres entrem a l'Àfrica, intentarem entrar a l'Àfrica, ja, és possible. Doncs bé, aquí el que trobarem, d'una banda, és un llistat dels països d'aquest continent que tenen comunitats de més de 1.000 persones a Catalunya. I en aquest cas, doncs, són tots aquests. Llavors, afegim una mica d'informació sobre cadascun d'aquests països, quin és l'oficial i quin és el nombre de personal residents a Catalunya, i després, això doncs, en combinació amb aquell inventari del grup d'estudi de llengües amenaçades que dèiem sobre les llengües testimoniades a Catalunya, doncs fem el llistat d'aquestes llengües testimoniades a Catalunya doncs del país en concret. I si hi ha informació a la pàgina web sobre alguna d'aquestes llengües, doncs la linkem. És a dir, si anem, per exemple, a Gàmbia, veiem que hi ha totes aquestes llengües testimoniades a Catalunya. I nosaltres, des de la pàgina web del Gali, doncs tenim informació sobre el Mandinga, el Soninke i el Wolof. Per tant, entrem sobre el Mandinga, per exemple, i anem a parar a la pàgina dedicada al Mandinga directament. Em sembla que és un recurs interessant, doncs, per això que dèiem que de vegades no tenim gaire clar doncs, quina és la llengua, i potser a través del país pot ser una bona manera d'entrar-hi. Doncs, això seria bàsicament, de moment, els materials que hi tenim posats o vessats aquí. Després ja hi ha altres apartats on hi ha doncs, publicacions, per exemple, relacionats amb el tema, no? Després l'agenda i notícies, de moment tenim això, un petit recull de premsa amb notícies relacionades, i també tenim un link que ens adreça al recull de premsa del Gali. I després, doncs, uns quants enllaços. I fonamentalment és això el que hi ha de moment. Sobretot podria insistir molt en aquesta idea que intentarem doncs, millorar això, sobretot esperem a partir de les aportacions, els comentaris, les idees, les anècdotes, tot el que ens pugui arribar doncs, de la vostra banda, de la banda professional dedicada doncs, a la salut, i que esperem doncs, que això, doncs, aquesta col·laboració faci millorar molt doncs, aquests materials i també pugui doncs, ajudar en la pràctica professional. I, bàsicament, jo crec que això és tot. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Hi ha tinc uns minuts de preguntes, hi ha una consulta.
En la resulta que és
diputat,
has dit que hi ha residents a Catalunya, quan
has dit
que
es pot dir
que
en
el
país
i que
hi ha no sé si sent o
no.
No sé si
no. Ah, sí? Sí? Gràcies. Quan bueno, molt bé de la pàgina, m'ha encantat, això. I després, quan has dit això de que hi ha un còmput total dels residents a Catalunya, està verificat en gènere o no? És la població total? En cada país has dit que hi ha una població que resideix aquí.
Sí.
Està seccionada en gènere o no? És la població total?
No, de moment és població total. Sí, seria interessant
sí.
Per vosaltres
sí.
Saber...
Sí.
Perquè
sí.
És una cosa que podem plantejar,
sí. Però
està cercant...
Treballa en cerca... sobre l'exploració dels significats de malaltia i salut en una comunitat de dones malalties aquí a Catalunya. Llavors, per exemple, a mi m'ho sap molt treure dades d'estadístiques, no? Perquè a més és un treball qualitatiu, no? Llavors a mi m'ha sorprès en molts estudis que població total, moltes vegades l'idioma és important, però també quan fas treballs de si és molt important, si és, parles amb una dona, a nivell, som infermera antropòloga, llavors és, molt important si és dona o si és home, moltes vegades l'edat també dic. Llavors pot ser una aportació,
Molt bé.
Jo diria, almenys abans, que en les llistes oficials del Ministeri, sí que hi ha moltes taules, hi ha les globals, que són les que feien servir perquè quan ens interessava només mirar la llengua en general, per cop general, però també hi ha algunes de les taules que estan per sexe.
A l'ISCAT surt.
Sí,
Això
ja està mirat i tot, però en moltes no surt, perquè la població m'agradaria a mi bé amb el costa per països i també m'agradaria per diferents països. Doncs, per exemple, hi ha molta gent amb dones analfabetes. Llavors, que moltes vegades, en l'acte mèdic, moltes vegades això que vols parlar, però no aquesta comunicació falla en aquest aspecte, no? O que responen de vegades que sí a tot, o a gairebé a tot el que li pregunten. Llavors, no saps si és que no t'estan entenent o realment per ells, el que has dit abans també, no? I no els estic preguntant de manera incorrecta.
No, pues, parlarà la
sí,
Berta després d'això.
Jo en aquest grup, sí. Jo l'altre acabes de fer una investigació en aquest grup tan concret. i d'un lloc molt concret, un àmbit sanitari d'una zona molt concreta, llavors també és...
No, en qualsevol cas, jo diria que no és una... que no, en aquest cas, del Magreb, que no és un problema d'interrogatives, d'allò que deia Carles, no. No és un problema de posar el no o no a la interrogació. En tot cas, deu ser de respecte al professional. Per dir que sí a tu.
Aquesta web que et sembla molt bé, molt interessant, però voldria dir una cosa, és que els tingut mitjans econòmics, parlo d'econòmics, per fer aquesta web, és que tindreu els mitjans econòmics per mantenir-la. Davant de la retallada.
Ara puc contestar allò de me gusta que me haga esa pregunta, que això s'ha de dir en castellà.
A totes les llengües.
Sí. A veure, per fer la part dels vocabularis, la primera part inicial que van fer de vocabularis, aquests que estan penjats i guies de conversa, eren uns altres moments, hi va haver sí, una ajuda de la Generalitat, del Departament en aquell moment com se deia? De salut, ara és de salut, vaja. De sanitat i seguretat social, se'n deia aleshores. Després, per fer aquesta web, per fer la recerca, hem tingut ajuts del Ministeri, dels de recerca normals i corrents, que sempre tenien dues parts, una part de la gramatical, la dels llibres blaus, per entendre'ns, i una altra part, aquesta lligada amb salut. I per fer tot això que hem fet ara, aquesta jornada, i per fer això, hem tingut l'ajut de... ho hem tret de diners del projecte del Ministeri. En el futur, diguem, en els propers 3 anys, 4, continuem tenint un projecte del Ministeri de Recerca que preveu fer accions d'aquesta mena de transferència. Quan arribaran els diners i la manera que està distribuït aquest any és una cosa complicada. N'hi ha i en algun moment arribaran. No gaires, però de moment encara podem anar tirant. Justet, però podem anar tirant, sobretot per la part de recerca. La part de transferència costa més de trobar diners, ara.
La figura clau que ens va ajudar
perquè està bé saber com es diu un wolof o en panjabi una part del cos, però la llengua no deixa de ser una part més dels codis culturals, dels codis de llenguatge cultural, dels codis d'interpretació de moltes coses. Llavors no fèiem gaire res, només sabem com es deia aquella part del cos, si després la postura que acompanyava aquella cosa la interpretàvem al revés. Quan parlo de salut mental, per exemple, és un altre món. Quan parlo de situacions crítiques, és un altre món. Aleshores, he començat per felicitar-vos i bueno, us felicito i m'agrada molt poder tenir tot aquest material. Però sí que també vull fer l'esment que això, els professionals, pels nostres actes assistencials diaris, jo crec que hem de tenir més com un material d'aprenentatge, d'adquirir competència cultural que no de suport. Repeteixo que fins que no vam incorporar la persona que realment podia interpretar i podia traduir els codis culturals de la llengua, no vam poder volar en el món de l'assistència.
Sí, sí. Efectivament, això, en el moment que ens ho vam plantejar, que era l'any 2003 o així, encara no existien, no existien per tot arreu ni de totes les comunitats. Evidentment, de totes les comunitats continuen no existint, no? Hi ha algunes comunitats, es pot, altres no. I, d'altra banda, també estava pensat, això inicialment estava pensat per després fer-ho amb àudio i amb imatges, i tenim més de 1.000 imatges per casos concrets, classificades, etc, etc. És a dir, tot això havia d'anar continuant i, per motius que ara no venen al cas, fem-ho així, va quedar tallat. És a dir, que això havia de progressar d'una altra manera, per això ha quedat mort durant molt de temps. Efectivament, el problema és aquest, és que aquí hi havia un problema també de pronunciació del... Si ho pretenia pronunciar el professional no podia, havies de suposar que el pacient podia llegir, tot això hi era. Però com a mínim vam començar a fer alguna cosa que després altres persones han tirat i han fet altres materials, em sembla. I el... No sé què, has dit una altra cosa que volia dir. No, i que això, efectivament, el que tu has dit ara, és el que ens va fer aturar també i dir, i el que he dit abans quan passaves aquelles diapositives, deixem aquests vocabularis aquí i passem a fer recerca, realment recerca, del tipus que del que he dit després, perquè és, també pensem que pot ser més útil un llibret més gros, com això que us passem, de formació pels professionals de la salut, que no pas tenir un vocabulari que pots consultar si un professional té, si Santa Coloma de Gramenet, un professional té tota la consulta de xinesos, pot consultar i alguna cosa pot recordar ja, quan tens moltes comunitats diferents, evidentment no serveix. I serveix per suport del professional, però no per fer servir a la consulta, evidentment. Sí.
Bé, hi ha una última pregunta, final.
Era un comentari només.
Bueno, fem la pregunta i el comentari.
Si voleu participar, que era una mica en la línia
del que hi havia. Doncs passem al comentari.
No, només un comentari respecte a la utilitat que tots podem recordar no fa tants anys quan aquí la qüestió de la llengua d'origen ni es tenia en compte i hi ha molts llocs on no es té en compte. Vull dir que, encara que no se sàpiga com es diu fetge en Wolof, és molt important que els metges i qui sigui sàpiga que el món es pot representar de maneres diferents i que això pot interferir en... Vaja, en aquest estem parlant d'actes mèdics, però en totes les relacions, vull dir, des de l'ensenyament a la vida quotidiana. I en aquest sentit també s'ha de reconèixer que el Gali és pioner en això perquè hi ha molt poca cosa feta, no aquí, a Europa i als Estats Units, vull dir que realment que el fet lingüístic jugui un paper en la interacció a tots els nivells, no tothom ho té tan clar. I se suposa que si es comparteix un codi ja n'hi ha prou i en canvi quan hi ha altres codis que interfereixen això s'ignora. Vull dir que val la pena tenir en compte que aquesta sí que és una aportació molt rellevant.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Veiem la presentació.